És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
El quiosc me viu al PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 8 de gener, m'agradaria començar el programa posant la mirada en el sector ramader i agrícola, i és que aquest dijous agricultors i ramaders catalans han tornat a tallar carreteres per protestar contra la política agrària europea, concretament contra l'acord amb Mercosur. Els manifestants que han estat convocats per Revolta Pagesa han bloquejat des de la matinada l'autopista AP7 i la Nacional 2 a l'altura de Pontós, aquí a l'Alt Empordà. També s'han produït mobilitzacions al Port de Tarragona i al Coll d'Ares, i la previsió dels manifestants és quedar-s'hi fins que s'eviti la signatura de l'acord del govern espanyol amb Mercosur, segons ha explicat el diari Ara el portaveu del Gremi de Pagesia de Girona, Jordi Ginebreda. La signatura està prevista per la setmana que ve. Els agricultors i ramaders alerten que l'acord amb Mercosur és dolent per la pagesia, però també per la ciutadania, ja que diuen juga amb la seguretat alimentària, en el sentit que l'acord permetrà que arribin aliments de l'estranger fet amb productes que aquí són il·legals i que permeten que el preu de cost sigui molt més baix. Els pagesos es queixen també de competència deslleial perquè asseguren que no poden competir amb aquests preus tan baixos. Per això demanen que no s'assigni l'acord del Mercosur i que els productes forans s'hagin de sotmetre a les mateixes condicions que els autòctons. En aquesta lluita contra l'acord, els pagesos catalans no estan sols. Avui també s'han manifestat els pagesos francesos, que han omplert de tractors punts emblemàtics de París com la Torre Eiffel, l'Arc de Triomf o la Porta de Tuileries. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous, els companys de Mataró Ràdio ens descobriran una nova lectura, un llibre que es titula Una casa que ens sigui llar, i després sentirem les històries dicabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués, que avui tenen una convidada molt especial que ens vindrà a fer una mica de safareig de política nacional. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local de l'Escala amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giner. Lali, bon dia, ben tornada.
Bon dia. Bon any.
Fins quan s'ha de dir això del bon any?
No sé, bueno, jo a cada persona nova que vegi que no li hagi dit, li diré, llavors, bueno, pues, a partir d'aquí igual acabem l'any 2026 i encara estic dient bon any, però no passa res.
Llavors ja serà bon any 2027,
exacte,
no?
Exacte, ja ho podeu acoplar per el 2027, és fantàstic. Déu-n'hi-do com tenim el món agrari, el sector primari, entre dermatosis nodulars,
pestes porcines... Sí, perquè hi ha hagut porcina, un altre cas nou, ara aquí
exacte,
a l'Alt Empordà.
A l'Alt Empordà tenim un nou focus en una explotació d'uns 130 animals. Entre això, la pesta porcina, el tema de les quotes de la pesca,
exacte, sí.
Ara els del Mercosur, que ja també estava sobre la taula abans, però bueno... aquesta Unió Europea que sembla... No parlo de les pestes i dels problemes...
No, això no és cosa seva,
però clar, el tema de les quotes i de...
Això sí, són polítiques fetes des de despatxos.
Exacte.
Sí,
comencem l'any amb una mica de
constipat. Bueno, és clar, constipat, aquesta baixada de temperatures...
Sí, aquest fred que diu que ja va de baixa, però bueno, no acaba d'anar de baixa del tot, eh? Bueno, va, comencem amb l'actualitat escalenca i hem de dir que avui ha començat l'enderroc de Can Ramis, aquest edifici històric que havia sigut la vivenda de l'emblemàtic pintor escalenc Rafael Ramis, i que després que el 2024 l'Ajuntament vengués Can Rami...
Achim, un altre cop, no passa res. Es va vendre...
Ai, mare de Déu, senyor. Bueno, en fi, va.
Estàvem a què es va vendre.
Es va vendre el 2024 a una empresa privada i aquest dijous s'ha iniciat les obres de l'edifici. Recordem que aquí s'hi han de fer vivendes,
en principi, no?
Vivendes, no sabem si de luxe, com diu l'oposició, o vivendes normals i corrents, però s'han de fer vivendes. El que sí que, com dèiem, l'oposició està totalment en contra de tot com ha anat aquest procés i de que finalment s'hagi acabat enderrocant aquest edifici.
Mm-hmm, perquè, de fet, quan el consistori va adquirir l'habitatge, era amb el compromís, no?, de preservar el llegat del pintor, etcètera,
exacte,
i no pas d'enderrocar la casa.
S'entén que el llegat, diguéssim que l'obra i tot el que hi havia dins s'ha preservat.
Com esperem que sí.
Però clar, l'edifici en si, pues no. Ha anat a terra, o va a terra ara mateix.
Sí, l'estan ara mateix,
l'estan tirant a terra. Vinga. Més coses. La Generalitat confirma 320.000 euros per l'Escala destinats a la millora d'instal·lacions esportives. Són aquells diners que vam anunciar ja l'any passat.
Ostres, exacte,
que...
sí.
És fa guai dir-ho de l'any passat.
Més o menys, però era l'any passat.
Fa un mes, però era l'any passat ja. I durant aquest 2026 es refarà la coberta del pavelló d'esports i es canviarà la gespa del camp de futbol petit. Eren aquests diners per obres o millores d'equipaments ja existents... Val? I estàvem pendents de saber quina partida ens tocava d'aquest pla del govern català, i són concretament aquests 320.000 euros amb aquests dos projectes, coberta de pavelló d'esports i gespa del camp de futbol petit.
Per tant, aquestes millores esportives.
Millores esportives.
Molt bé.
Més cosetes. L'any 2025 bat un nou rècord de poca tramuntana. Tenim aquí el registrador oficial de tramuntana, que és en Sergi, i ens comenta això, que tenim un nou rècord. Mm-hmm. Ja n'havíem fet de rècords, però cada any anem a més, o en aquest cas, a menys.
A menys, no? Perquè és un rècord
a la baixa. Menys tramuntana. Els observatoris de l'Escala i de l'Estartit han registrat aquest rècord de baixa. L'any 2025 ha tancat amb el registre més baix dels darrers 30 anys a la Costa Brava, en una tendència que es consolida als darrers 10 anys. Val?
A veure quin ball de xifres...
Són els darrers 30 anys, el registre més baix dels darrers 30 anys a la Costa Brava,
uh-huh.
I és una tendència que es va consolidant aquests darrers
aquests
10 anys, van
uh-huh.
baix cada vegada... Sí, és una miqueta...
O sigui, en els últims 10 anys ha anat a la baixa...
Ha anat a la baixa...
Però és el registre arribat... més baix dels últims 10 anys.
Ara, exacte,
ara,
hem arribat a... Molt bé, fantàstic. Sí,
ara sí.
És una mica complicat,
aquestes notícies de dades... A
bueno,
vegades
complica,
costen una mica de...
Complica, sí. Complica. I em sembla que eren com uns 30 dies que havia bufat tramuntana el 2025.
Imagina't,
una
és
mitjana,
molt poc,
no sé.
30 dies és molt poc.
Això ja ens ho explicarà,
en Sergi,
la crònica.
Sí.
Molt bé. Més coses, la sala polivalent que acollirà la Copa Catalana d'Escacs amb 200 participants. La secció d'escacs del Sassi Ugascacs, tu?
Jo sé moure les fitxes.
Però vale, jo també.
Això és un gran pas.
Sé
no?
com s'hi juga, però l'estratègia nul·la de saber...
Pues si em poso a jugar, em maten a la tercera de cambra.
Exacte. Pues veu que aquí, no? Aquí tenim bons jugadors. De fet, tenim la secció d'escacs del CERT, que ha anunciat que aquest diumenge al matí la sala polivalent serà l'escenari de la Copa Catalana Territorial de Girona amb 200 participants. Una candidatura que va presentar el club i que finalment va ser escollit, amb un torneig que també es farà a Vic, Gandesa i les Borges Blanques.
Clar, perquè entenc que aquí fem Territorial de Girona.
Correcte.
I a Vic deu ser Territorial del Centre,
etcètera. Exacte,
no?
Exacte, exacte. És la Copa Catalana, però llavors hi ha les territorials i nosaltres acollim la de Girona.
Home, però és tot un honor, que l'Escala acolli la Territorial de la Copa Catalana.
I tant, i tant, i tant. Escolta, tindrem aquí el, com se deia, el mític aquell jugador d'escacs.
Ui, ni idea, jo això.
No. Bueno, però sí que hi ha una sèrie Netflix, Gambito de Dama, que va d'això. Ara aprofito jo per fer la recomanació de l'ans. No, aquesta ja la vam
home,
fer.
Home, aquesta setmana no tenim en sèrie, vull dir que
sèrie.
Et deixo fer-la ara.
Bueno, recordeu que hi ha encara disponible a Netflix el Gambito de Dama, que va d'això, va d'una noia, una jove, que és orfa. Per favor, el català correcte, trepitja'l. Vinga, és orfa i bueno, es fa una estrella dels escacs. És boníssima, està molt bé.
Doncs vinga, ens l'apuntem.
Ja té un temps, aquesta sèrie. Vull dir,
un temps, què vol dir?
Bueno, doncs que va ser estrenada, jo crec que fa dos anys o així.
Bueno, dos anys tampoc és tant.
Bueno, però clar, amb el món de l'streaming, el món de les sèries és com...
Que cremeu els cartutxos molt ràpid.
No. Bueno, doncs això. I ens anirem ja al temps.
Som-hi.
Això que dèiem, aquest caloret que ens ve, no, és broma. No. Arribaran núvols, que avui seran més trencats, però demà a migdia i tarda deixaran algun ruixat. No sé si us heu...
Jo ahir li vaig preguntar a en Sergi si els núvols venien carregats i em va dir que no, i ara resulta que sí.
Bueno, resulta que com ha parat la tramuntana... Llavors, augmenta la humitat i sembla ser que demà a la tarda podria descarregar alguna cosa. Però bé, clar, és que venim d'un Nadal.
Venim d'un Nadal que no hem pogut sortir de casa
inhumà,
de la pluja que caia.
Inhumà, absolutament inhumà. Vull dir, jo treballs tenia per treure la gossa. Al final he fet que a la meva mami li regali un xubasquero. Perquè, clar, si no, com... No, clar, és que com treus el gos a passejar amb la pluja...
No, li agafarà una calipàndria,
pobret. Per favor, no. Vinga, va. I la temperatura, que pujarà un xic, sobretot de matinada, és a dir, la novetat és que passem aquesta onada àrtica de temperatures i que tornem a recuperar una mica, Perquè de moment pensem ara que...
No, estem a l'hivern i fa fred.
Que estarem a les Canàries, no. No, farà fred, però potser no...
Però sortim una mica d'aquesta onada tan gelada.
Però no tan fred com el que ha fet aquesta setmana.
És ben bé que passem d'onades de calor a l'estiu a onades de fred a l'hivern amb temperatures...
Sí, però et diria que onades de fred, jo ara feia molt... que no en vivíem, és a dir, sí que podem venir temporals i glòries i coses d'aquestes, fenòmens extrems climàtics, però el que es diu onada de fred, allò jo no recordo fa temps, fa molts anys que no venien a temperatures allò tan baixes amb aquestes nevades i tot això. La resta d'Europa probablement els hi ha arribat més, però
aquí sempre
aquí,
ens arriba una mica més,
ens arriba molt descafeinat i bueno, pues, sí, serà cosa del canvi climàtic o no, no ho sé. Jo sóc partidària de a l'hivern ha de fer fred.
Sí, sí, totalment, a l'hivern ha de fer fred.
Punt, ja està.
I ens abriguem més i avall.
I aquestes onades de fred, doncs, bueno, és el que tenen. Que no creïn estralls, perquè ja sabem què passa quan neva en aquest país.
No, que nevi a la muntanya.
Exacte,
aquí no,
si neva a la muntanya no hi ha problema, perquè ells ja estan absolutament acostumats i adequats. Sí, perill de llau, això sí. Però, clar, si neva a la costa, aquí ens destrossa.
Ens quedem sense llum.
Juguem a boles de neu, però si ho juguem amb les pelmes, perquè no se'ns en va la llum.
Sí, sí, com va nevar el 2010, déu-n'hi-do.
Exacte. Doncs ja està. Això sembla que és un episodi que ja ha passat i que anem cap a una normalitat d'hivernal de temperatures un xic més altes.
Perfecte, doncs gràcies, Lali. Ens ho amplies al punt de la 1.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I abans de continuar hi posarem una mica de música avui, compartint amb tu la vida l'últim tema de la cantautora Sara Roy, que ha escrit d'una manera molt especial. I és que durant el mes de desembre la cantant manresana va compondre la cançó conjuntament amb els seus seguidors i seguidores de les xarxes socials. La gent va poder fer propostes de melodia i lletra i el resultat és aquest, Compartint amb tu la vida, que sona així.
Sempre he hagut teu, perdona, gràcies a la vida de concert amb tu. Són tantes les coses que han passat entre cafès a mitja tarda i és per tu que m'atreveixo a ser qui era i qui sóc, que he posat nom a la meva millor versió. Sempre hi ha un motiu per abraçar cada record que ens torna tot va començar. On la llavor d'aquella gata a mi serà la prova que res del que hem fet s'esborrarà. I és que amb tu puc ser qui era i qui sóc. I veig el món un xic més clar del que el veig jo. On em vull quedar. Sempre hi ha un motiu per dir-te que t'estimo i que sense tu res seria igual. Vull que aquesta cançó perduri tant com l'amistat amb el pas dels anys. I és que amb tu puc ser qui era i qui sóc, i posant nom a la meva millor versió. Per les bromes internes que ningú entendria mai, per quan cantem al cotxe i ens piten els de davant, per quan saps que no cal parlar, que el silenci ho diu tot, per passejar pel centre i acabar al mateix lloc, per trucar-nos 5 minuts i acabar parlant 2 hores, per quan saps exactament què dir quan crec que tot s'ensorra. Compartint amb tu la vida, he après a ser millor. Compartint amb tu la vida, he trobat aquí el meu lloc. Compartint amb tu la vida, he après a ser millor. el temps s'atura, on em vull quedar?
I després d'aquest Compartint amb tu la vida de la Sara Roy, ara al Més Calent a l'Aigüera volem descobrir una nova lectura i avui ho farem de la mà dels companys de Mataró Ràdio i el seu like dels valors. La companya Laura Cera avui conversa amb Marta Marín Dòmina, una de les 10 autores del llibre Una casa que ens sigui llar, un volum que afronta les conseqüències del canvi climàtic des de diferents perspectives.
Continguts en xarxa.
El like d'aquesta setmana el volem dedicar a Una casa que ens sigui llar. És un recull de 8 escrits a diferents autors que està editat per Lela Geminada, on s'afronta la problemàtica del canvi climàtic des de diverses perspectives. L'obra està coeditada pel PEN Català, que l'any 2023 va crear el Comitè d'Emergència Climàtica, i nosaltres avui en volem parlar amb una de les autores d'aquest recull, amb la Marta Marín Dòmina. Marta Marín Dòmina, benvinguda, com està?
Molt bé, estic molt bé, moltes gràcies per l'acollida.
Gràcies per acceptar la invitació. Expliqui'ns d'entrada d'on neix aquesta idea de fer un recull com aquest per parlar de l'emergència climàtica.
Bé, el comitè, com heu dit, el Comitè d'Emergència Climàtica es va formar l'any 23 i forma part del PEN Català, que és una associació, en aquest cas a Catalunya, però internacional, que es cuida d'assegurar la llibertat d'expressió de tots els escriptors i escriptores i de qüestions que són importants i urgents en el món, com és la qüestió dels refugiats, i, evidentment, no podia faltar un comitè que es dediqués a la qüestió de l'emergència climàtica. La idea de formar aquest volum és donar resposta a una pregunta que és de molt mala solució, que és què pot fer la literatura davant de l'emergència climàtica.
Deixi'm fer-li aquesta pregunta. No sé si han pogut trobar algunes respostes o possibles respostes sobre què pot fer la literatura davant d'això que estem vivint des de ja fa temps.
Amb tota la modèstia i davant la importància de la catàstrofe que estem patint i que ens espera, jo diria que una miqueta sí. Entre tots i totes, des dels nostres llocs de treball, des de les nostres feines o activitats, fem aquests passos de formiga que són necessaris. Jo diria que en aquest volum, que és petit, però que jo crec que té una coherència, el que s'ha vist clar és que la lletra, la paraula, pot fer com a mínim unes quantes coses. La primera és informar. I la segona és donar veu a les persones que han reflexionat sobre el tema. I una tercera fase, que és la següent publicació que estem preparant, és fer passar la veu dels testimonis que han patit ja les conseqüències de l'emergència climàtica. En aquest volum fem un combinat d'informació i també unes reflexions que no són com és habitual a partir del gènere de la ciència-ficció ni de les distopies, sinó dient com des d'un punt de vista de creació literària, però sempre arrelats a la realitat, com estem vivint nosaltres des dels nostres pobles i ciutats l'emergència climàtica. I crec que n'ha sortit, torno a repetir, un volum una mica... El que a mi em sembla que és un volum coherent.
Mm-hmm. De fet, el llibre, com dèiem, és la unió de diferents autors i autores. Com d'important és, si ho extrapolem a la societat, tenir una societat unida, compromesa, per, no sé si aturar seria la paraula, o almenys per pal·liar el canvi climàtic?
Haurà de ser per pal·liar. I en això crec que tots coincidim, no només els escriptors, sinó bona part de la comunitat científica, que és la que està alertant d'una manera més contundent, que aturar no podem. Ja hem arribat a un punt de no retorn, però sí que podem pal·liar, com vostè diu. Hi ha una cosa molt interessant, que és que el científic, sobretot, però altres sectors de la societat, estem comprovant una cosa que no volem saber. Combatre aquesta negació, que suposo que és perquè ens té tots una mica espantats, és molt difícil. Per tant, qui ens llegeixi potser podrà reflexionar. Qui llegeixi els científics té l'oportunitat de creure'ls, però hi ha com un efecte de no voler saber, que crec que és això el que hem de combatre d'una manera més urgent, diria jo. Estem, fins i tot estem pensant que la mateixa ciència i tecnologia, sobretot, que és qui ha portat més mals, ens podrà també portar una solució. I crec, francament, que estem molt equivocats. I no crec perquè jo sigui un expert en el tema, sinó perquè m'escolto als científics.
De fet, digui, perdoni.
No, perdó, anava justament a reafirmar-me la idea que aquesta és la posició, obrir els ulls entre tots.
Que de fet ara em feia pensar que encara hi ha moltes persones que neguen el canvi climàtic, no?, tot i les evidències científiques.
Sí, i menys tenim episodis tan greus com els efectes de la Dana València, que evidentment hi ha aquí una qüestió de desinterès polític, hi ha hagut, i de falta d'acció davant l'emergència immediata, però també hi ha unes conseqüències. El fet que hi hagi unes inundacions que passin de tant en tant, i això relaxa la gent, no ens ha de fer oblidar que això que ara passa de tant en tant està passant a un ritme que no passava abans. Evidentment que hi ha hagut sempre inundacions, però a un ritme molt més lent. Aleshores, sí, hi ha gent que ho nega, hi ha gent que ho nega, els poderosos, per interessos immediats, polítics i econòmics, i jo crec que la gent normal i corrent, que som els altres, doncs ho neguem o ho minimitzem, perquè estem davant d'una qüestió molt forta i inèdita en la humanitat.
De fet, abans vostè ha parlat de refugiats climàtics, que és una de les realitats que posen sobre la taula amb aquest llibre. Encara som aliens a aquestes conseqüències?
Jo crec que totalment. I no ens fem el càrrec que això ho tenim al damunt. Evidentment, la desertització i el que això implica és que si fem un viatget per Google, ens adonem que vivim nosaltres en una península que que ja té una forma de la superfície molt semblant a la que pot tenir el nord d'Àfrica. I això tindrà unes conseqüències i ja les està tenint immediates. Aleshores, estem en un compromís, i jo crec que aquí literats, artistes, científics, els mitjans també cal que es posin d'acord però que siguin conscients que hi ha una posició ètica, no minimitzar les conseqüències, no? Mm-hmm. D'aquest... Nosaltres ja al comitè vam decidir no dir-ne canvi climàtic, dir-ne que estem davant d'una emergència climàtica. El canvi ja s'ha produït. Ara anirem veient les conseqüències. En aquest volum ens va semblar molt interessant que l'obrís un científic de molt renom, un dels primers que va tractar la qüestió del canvi climàtic a Catalunya, que és el professor Jaume Terrades. I ell explica en un article curt, però molt contundent, en què es trobem avui. I bé, aquests 40 graus que tenim a l'estiu, per exemple, arribaran en molt pocs anys a 50. La vida és difícil de viure, com estan patint ja a certes zones de l'Índia. Hi ha moltes mortandats. N'hi ha ja com a conseqüència del canvi climàtic. Les inundacions s'aniran fent més freqüents. Jo entenc que aquest discurs mateix que ara jo estic fent no és agradable, i menys al desembre. Però també és un... No podem amagar el cap sota l'ala. Aquest era el nostre principi.
Doncs ens quedem amb aquest missatge i recomanem a aquelles persones que ens escolten que llegeixin, que facin un cop d'ull a Una casa que ens sigui llar. És aquest recull de 8 escrits de diferents autors i autores, qualitat i la geminada, al costat de PEN Català, que l'any 2023 va crear, recordem, el Comitè d'Emergència Climàtica. Nosaltres n'hem parlat amb Marta Marín Dòmine, que és una de les autores a qui podeu llegir en aquest volum. Marta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta.
rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi han pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi han flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Sabies que...
El cervell processa les olors d'una manera diferent de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa, rebrem ara els impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugués, que avui, com ja us he anunciat al principi, tenen una convidada molt especial que ha vingut a fer una mica de safareig polític nacional. Així que som-hi amb els impresentables.
impresentables, en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
A veure, qui és aquesta super convidada que teniu aquí?
Joan,
hola.
Et veig molt constitucional avui.
Sí.
Ordi.
Ens ha faltat portar la Bíblia que tenim per jurar
coses.
La Bíblia d'en Roure.
Sí. Jo fa temps que no juro res, ni els mapes del temps, o sigui que...
No. Bueno, en primer lloc, doncs, bon any a la
bon
audiència.
Exacte.
Tornem aquí després de deixar-ho abans de
Nadal.
Abans de Nadal, exacte. Abans que tu declaressis el fred, perquè tu és el que declares aquí.
Jo vaig declarar els llevants. Vaig declarar els llevants, després vaig declarar els freds i coses d'aquestes.
I, esclar, i ens han hagut de pelar i, bueno, l'any que ve ho han de negociar-ho més bé, això.
Sí. Hem de negociar-ho més que res perquè ens deixo sortir al carrer per Nadal i no estàs tot el sant dia acabant els polvorons, els torrons i tot de casa, perquè ho hem acabat tot.
Clar, i després no tenia... Acabaves, feies aquelles llargues taulades i després deies, ostres, ara iria bé anar a fer un passeig, un vol.
No podies.
Estaves allà que no surt...
Aniré a la muntanya, no puc anar a la muntanya. Està tancada la muntanya, no es pot passar.
Passar de la cuina al menjador era un drama, ja.
Ja era un drama.
Però molt bé, doncs avui comencem l'any i hem portat una presentable.
Sí, bastant més presentable que els que ens sentem aquí normalment.
Però avui farem que sigui impresentable,
avui,
no?
Avui ha de ser la versió més punky.
És que
anava a dir, no pot ser que tinguem una convidada als impresentables
no.
Molt presentable.
L'hem tingut aquí de tertuliana a la plaça, ens ha vingut a parlar d'assumptes amb l'anxova peluda, anava a dir l'anxova milionària.
No, els vam parlar ahir, els assumptes de l'anxova milionària.
I també l'hem tingut aquí com a regidora de l'Ajuntament, però no l'havien tingut mai amb el seu càrrec actual. Estem parlant de...
l'Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. Benvinguda, Edna.
Hola, què tal? Moltes gràcies. Bueno, gràcies per convidar-me als impresentables. I jo, això de que sóc presentable és el que vull que sembli,
diguéssim.
Però en realitat no ho sóc tant de presentable.
Com es diu rodejada d'impresentables? Perquè en tens un quants allà al Congrés.
Què vols dir com es diu? Pues rodejada d'impresentables.
Com es diu? Com es viu?
Mira, la veritat és que amb els més impresentables de tot directament no em relaciono.
No teniu relació?
No.
Amb els de vots...
Amb els impresentables que vosaltres esteu pensant com a impresentables, entenc.
Exacte.
A veure, de qualsevol, o sigui...
No ha saludat mai a l'Abascal?
No.
L'Abascal,
i se senta molt a prop meu, eh?
Quieres un pote d'anxoves?
Un pote d'anxoves. Les anxoves les he portat al grup parlamentari d'Esquerra Republicana per celebrar el meu aniversari. Allà he portat anxoves i tothom al·lucina amb les anxoves de l'escala. Això sí que ho he fet. Però a gent de bé, diguéssim, a gent de Vox, no hi porto res.
No hi ha cap diputat allà que sigui de Santander que són els que fan la competència,
sí.
Toma, prueba estas que són més bones que les tuies.
Segur que sí, però no el conec personalment, aquest diputat. L'hauré de buscar.
Heu de presentar-vos amb el cartellet allà a la butaca. Algú que sigui de Cantàbria?
Els que fan molt de cartellet són la gent de Sumar.
Sí?
Són els reis de les performances dels cartellets.
Home, parlant de performance, en teniu una casa que va portar una impressora.
Sí, mola, no?
Sí,
jo ho trobo faltar.
Sí.
Jo a vegades li dic, per què no portes la impressora? I tal, diu, no, clar. Dic, però ja la portaré jo.
Pesa.
Ja la portaré jo.
També he de gastar la tinta, que és més
cara. No em deixen, però jo la portaria, sí, home, sí. És molt més divertit.
L'Edna, doncs, que va entrar en substitució de la Montse Bassas, va entrar en el Congrés. Després t'adona, com arribes allà? Com és arribar allà al Congrés? Tu havies estat d'excursió o alguna cosa?
Jo hi he estat. A més, és molt divertit, perquè us explicaré una anècdota personal.
Ui, vinga.
Que és que el mes de maig del 2024, no sé si ho recordeu, es va aprovar al Congrés la llei d'amnistia, que va ser un dels acords per investir Pedro Sánchez d'aquesta legislatura, i es va aprovar la llei d'amnistia, i aquell dia nosaltres... Jo tinc un amic que treballa de tècnic al grup parlamentari, que és amic meu, fora d'allà, no? I ens van convidar a anar de públic el dia que s'aprovava la llei d'amnistia. Jo el mes de maig vaig anar a Madrid amb la meva parella a viure el dia aquest, no?, de la llei d'amnistia. Jo ja havia estat al Congrés una altra vegada, però feia anys, i vam anar el mes de maig del 24. I això, que a l'estiu comença la temporada, era la temporada que el Girona jugava a la Champions, I una amiga meva de Barcelona ens diu ai, podríem anar a veure el Girona en un desplaçament. He mirat i el que ens podria sortir millor és o Madrid o Milà. I jo li dic, no, tia, anem a Milà, perquè a Madrid acabo d'estar i ja és un pal, ja he anat tres vegades, no hi vull anar més. Me'n vaig de vacances al final de setembre i torno, o sigui, vaig anar de vacances, vaig aterrar un diumenge
Madrid, tres tasses,
i el dilluns em truca la Marta Rovira. Dale. I em diu, has d'anar a Madrid. I la meva amiga em va enviar un missatge quan ho va saber i em va dir, és ben bé que tens una vista, noia. I bueno, jo hi havia estat, és a dir, coneixia una mica el que era l'espai, però vaig necessitar uns mesos d'adaptació, sobretot perquè, clar, hi ha una diferència molt important de... Jo fa molts anys que faig política municipal, de fet la segueixo fent i és la política que m'entusiasma, la política municipal, però allò és una escola de vida, pràcticament, molt, molt heavy. I inclús el llenguatge és diferent, no? És a dir, aquí, com que ja porto un temps, doncs ja sé, doncs vull presentar una moció, què he de fer, amb qui he de parlar, quins tempos he de barajar, no? Si l'he d'entrar per registre, si no cal... si vull fer un prec al ple, si necessito que la tele i la ràdio vingui a cobrir una cosa que fem com a Esquerra Republicana a l'escala, però allà tot és nou, inclús no arribes allà i et diuen, vale, tens una PNL en comissió per període de sessions, una PL per període de sessions, el grup en ple i no sé què, una moció vol dir que és després d'una interpel·lació urgente que...
No t'ho donen un manual?
Bueno.
Jo pensava... Quan deies...
Em volia morir, vaig pensar, bueno, poc a poc.
Clar.
Poc a poc. I llavors, clar, des del primer dia reps una allau de gent que vol venir a parlar amb tu, no? Perquè, a més, ara la legislatura està com està, per tant, depèn també de nosaltres, depèn de molta gent, però també de nosaltres. És a dir, si Esquerra Republicana no vota no sé què, no surt. I llavors tothom vol venir a parlar amb tu per explicar-te lo important que és la seva qüestió, no? N'hi ha que hi combregues més, n'hi ha que hi combregues menys, però tothom vol venir a dir-te coses i explicar-te lo seu. I t'ho volen venir a explicar des del primer dia. I com que no coneixes com ajudar-los, o sigui, a mi si ve un veí de l'escala i em diu tinc un problema al carrer no sé què, jo dic, vale, doncs mira, farem aquest procediment, tu m'ho expliques, jo vinc, tal, tal, tal. Però allà la gent em demanava coses i jo pensava, I ara què faig?
Però te van donar un despatx el primer dia?
Van donar un despatx el primer dia, sense cartell. Vaig trigar 3 mesos a tenir el nom. Però...
3 mesos?
Sí, va costar.
Jo que les coses de Palacio...
Van despacio.
Bueno, tothom sabia que era el meu, eh?
Però el primer dia que arribes allà t'has d'anar a registrar o t'ho han donat un carnet, tot això?
Ai, ui!
És com la classe,
és un carnet que li he posat una funda, perquè és un carnet amb una bandera espanyola que m'hi fot un mal d'ulls.
Però serveix per alguna cosa? Tens algun descompte en algun lloc?
No, serveix per entrar i sortir.
Ni per anar amb l'avió ni res?
No.
Pel Bart, el congrés?
No, allò serveix per entrar i sortir.
I prou?
Sí.
Pel Bart?
O sigui, el carnet, sí.
El carnet de...
El carnet? Et donen un carnet?
El carnet, entres i surts en el Congrés dels Diputats?
Sí, ara ja em coneixen, però quan acabes d'arribar...
Clar, vam pensar qui és aquesta, no?
Clar, tu entres i surts, no? I clar, si anava amb l'Aum, en Gabriel o així, doncs clar, ja, bueno, doncs aquesta va amb ells, no? Ja està, de fet... Si vas amb un diputat, no te demanen pràcticament res. Però, clar, entrava i sortia sola, perquè allà una de les coses que em va sorprendre més a mi és com de sol estàs tot el dia. Jo, que sóc un animal social, això era una de les coses que portava malament, perquè, clar, nosaltres som un grup de 7 persones i, per tant, hem de fer el que fa els socialistes amb 120 i pico i el PP amb 130 i pico. Podeu imaginar el ritme...
Clar.
Que jo sempre dic i convido des d'aquí a tota la gent de l'escala que vulgui venir, que vinguin, que fem un autocar perquè...
Tots al Congrés.
Us ho dic de veritat, perquè canvia la visió quan tu estàs allà i acompanyes un diputat o diputada que treballa. Canvia molt la visió. I clar, quan entres i surts i no et coneixen, doncs clar, et diuen, vostè qui és? I dius, no, soy diputada. I has de treure allò, que és una funda vermella de pell, de la cosa més cutre, amb una bandera espanyola. I dius,
fa la sensació de tot encara bastant encarcarat.
Així,
abans, quan
pos.
Es deia
caspós,
no? Quan deies allò del llenguatge, em pensava que tiraries més cap a Doña Etna,
no,
extrems.
No, això no.
És molt Doña Don, encara, o no?
Depèn amb qui et relacionis. El tema és que nosaltres, jo especialment, bueno, i els altres diputats també, però jo puc parlar de les meves relacions personals, acabes fent relacions personals amb la gent amb la que treballes. I amb qui treballes i negocies coses? Doncs amb la gent del govern, i per tant, i amb la gent de més de l'esquerra del govern, que són amb els que treballem nosaltres. Què vol dir? Bildu, BNG, Podemos, Sumar, Partit Socialista. Perquè hi negocies coses. tot el dia estàs parlant amb gent de Sumari del Partit Socialista.
Ha dit
perquè...
Esquerra, eh?
No?
Ha dit Esquerra, eh, Partit Socialista.
Bueno, és el més a la dreta.
L'ha dit l'últim i així una mica...
És el més a la dreta. Fixeu-vos que he començat per Bildu i BNG, eh?
Amb Pedro Sánchez ja has parlat?
No.
No t'hi has fet una foto? Queda lleig fer-se una foto.
T'imagines que surtis allà i dius...
Pedro, un selfie, Pedro!
Pensava que seria més proper, jo, com a president.
És que en Pedro Sánchez, el que és les sessions, ve molt poc. És a dir, el que vosaltres veieu a la tele, primer que és un rotllo, perquè només es veu la bronca.
Sí.
I allà cada dia es fan...
És el xou, és el...
Però és un rotllo, perquè allà cada dia es fan coses... Jo en un any he aconseguit aprovar o modificar lleis que volia aprovar el govern que han canviat la vida de la gent. Mm-hmm. Però això no obre titulars, no obre telenotícies. I això és una mica el que crema, no? D'estar allà intentant realment solucionar coses concretes.
Bueno, això es queixen, no? Quan la llei de l'ELA, per exemple, que no hi havia ni Cristo o hi havia molt poca gent al debat o a la presentació, es queixaven d'això, no? Com pot ser...
Sí, però no és tant el debat, és a dir, això és el que us volia explicar, eh? El que vosaltres veieu allà és una teatralització del que ja s'ha treballat a darrere.
Llavors, comissions.
Clar, nosaltres, els diputats que no són portaveus, diguéssim, el que tenim és assignades unes comissions i, per tant, uns temes. A més, jo de les meves comissions faig animals, perquè, clar, quan vaig arribar allà van dir passi per la comissió que passi, les coses d'animals parlem-ne. Llavors, tot ho treballes amb els diputats rasos, diguéssim. Amb els diputats que no surten a les notícies. Mm-hmm. Llavors, tu treballes, esmenes lleis, això ho canviarem, aquesta frase ho canviarem, això vull solucionar no sé què, això, no? La dispensació de medicaments veterinaris i tal, que hi havia un Cristo molt heavy, ho vam solucionar. Tot això, tu ho parles amb el diputat ras que no surt a la tele. Llavors, clar, tu amb el conseller... Ai, amb el conseller, perdoneu, és que se me'n va l'independentista, eh? Tu amb el ministre o ministre de torn, no... t'hi relaciones molt poc. Amb l'única que sí que he tingut una relació més directa és la meva d'habitatge. Mm-hmm. Perquè jo porto habitatge i és un tema molt important, jo crec per mi el tema més important que hem de solucionar les esquerres perquè no se'ns en vagi... Bé, anava a dir una paraulota al món a fer punyetes.
Per això són els implantables.
Aquí tot està permès.
Perquè no se'n vagi el món a la merda i manin les extremes dretes de tot arreu, crec que les esquerres hem de ser capaces de solucionar el problema de la crisi de l'habitatge, que és el que li dificulta a la gent tenir un futur o visualitzar que té futur. No? I com que nosaltres, des d'esquerra, ja abans d'entrar jo, era un tema principal, i a més jo, pues, arquitecte, no? Bé, pues, habitatge. Amb la ministra d'habitatge sí que hem parlat bastant. Però amb la resta de ministres no parles.
Com quedes amb algú, vamos a hacer un café ahí en el d'allò, o en tu despacho o en el mío?
Perquè a Madrid se surt, una altra cosa no, però se surt.
Mira,
o sigui...
Jo te vaig a confessar.
Ui, ui, ui.
En un any i pico...
No has anat ni al retiro. No me diguis que no has anat al retiro.
He anat al retiro. Un dia al retiro, a un berenar sopar, i he sortit una nit. Que va ser ara abans de festes...
Que van fer el sopar d'empresa.
Els periodistes,
el sopar
d'empresa, els periodistes, més o menys,
els
periodistes de parlamentaris de Madrid fan uns premis. Donen uns premis.
Sí.
I llavors fan un sopar amb la gala i una estona de barra lliure i tal. I aquell dia, en un any i pico, si vaig entrar a l'octubre, 1 d'octubre va ser el meu nomenament, que també és un dia... Jo vaig néixer el 15 d'octubre, dia que van afusellar companys, i vaig ser diputada l'1 d'octubre.
Bon dia.
Des de l'1 d'octubre del 24 fins al desembre del 25 he sortit de festa, que me n'he anat a dormir a 7:15 del matí, un dia.
Carai.
Home, nosaltres no pensàvem que vindries a explicar-nos aquí una mica de marro...
Si voleu, us explico coses.
Si trobava...
Home, no en sé moltes, però tinc sospites
Una cosa que m'intriga. Tu puges allà a parlar, allà a l'estrado,
sí.
I com veus allà que quasi no hi ha ningú, tu penses... Què faig jo ara? Què dic aquí?
No, és que allò és un plató de televisió.
Clar, i veus que gent que se'n puja i baixa...
Sí.
Un té la gent.
És el que us dic,
que se'n van estar al bar.
No, bueno, els del PSOE i els del PP, jo hi ha vegades que penso, què fan? Si són 130.
I allà, com parles tu, que n'hi ha? 10, com a molt?
No, 10 no, 20, però clar, són molt pocs. I a més, és que, clar, nosaltres, som de fora, a més, clar, jo a Madrid estic molt poc, o sigui, estic lo mínim, jo me'n vaig dimarts al matí i torno dijous a la nit, o sigui, estic més a l'escala que a Madrid. Per tant, concentres molta cosa. Llavors, quan hi ha un debat d'un tema de les meves comissions, sí que sóc a l'hemicicle. Però jo, quan no sóc a l'hemicicle, no sóc al bar. Estic negociant coses, tenint reunions, no sé què estic fent, una altra cosa. Però, clar, pensa que això és molt divertit, perquè quan jo vaig arribar... Ah, tu, comissió d'educació. La vaig heredar de la Montse. A la comissió d'educació, clar, passa tot, passa bàsica, formació professional, deport, és educació en deportes i tal. Passen mil coses, no?
Com el trivial, això té d'allò de casita taronja, és casita taronja.
Doncs, clar, hi ha diversos temes, no? I es presenten coses de temes diferents. Pues jo, la primera vegada que una diputada del Partit Socialista em va demanar que li votés una cosa, doncs la vaig guardar com, no me'n recordo el nom, Cristina PSOE Educació. Però la setmana següent m'escriu una altra, me diu: soy Patricia de Educación del PSOE. Jo dic: a veure, un moment, però ¿cuántos sois? No, perquè esta lleva formació professional i jo llevo, no sé, educació bàsica. No fan res més, si només tenen mitja comissió.
Però tu tens els telèfons de tothom?
De tots els que jo em relaciono.
En Pedro Sánchez no?
No.
De la Rafael tampoc?
Gabriel segur que sí. Home. Fent-li una mica la pilota segur que me'l donaria.
Sempre em ve amb la memòria, quan parlem del Congrés dels Diputats, la figura d'en Labordeta. En Labordeta va dir: jo del beduino en el Congreso. T'hi has trobat? O sigui, et sents també? O sigui, aquest com estranya o com... No el veig raro, però nosaltres som una mica el món al revés dintre d'aquest circ.
Una mica sí. Una mica sí, i a més es nota. O sigui, es nota amb la manera de fer política. Jo sé, no? Els que venim i seguim estant al món municipal tenim una manera de fer política molt més propera. Mm-hmm. És a dir, jo la que he tingut dos reunions amb tu, et parlo com sóc. I al principi em feia com cosa. I, per sort, un recolzament molt important que vaig tenir a dins del grup parlamentari és aquest amic que us dic que jo ja el tenia de fora, diguéssim, ja érem molt amics, en Sergi, que m'ha ajudat i m'ajuda moltíssim, perquè ell porta temps treballant de tècnic al grup parlamentari, per tant, i a més porta alguna comissió amb mi, llavors, bueno, m'ha ajudat, no? M'ha anat molt bé. A més, jo amb en Gabriel també hi tenia relació prèvia, amb la Teresa també hi tenia relació prèvia, això també ha fet, no? El grup em va acollir superbé, però això també ha fet que jo ja tenia unes relacions de confiança amb la gent que mana dins del grup, mm-hmm. I per tant, ha sigut com molt més fàcil, no? Però jo recordo al principi, quan ja em vaig començar a trobar còmode, una reunió amb una gent que volia que baixéssim l'IVA de no sé què. O sigui, això és molt típic. I jo els vaig dir: és que no podem baixar l'IVA de tot, perquè si baixem l'IVA de tot haurem de tancar els hospitals, i nosaltres som d'esquerres, i per tant el que hem de fer és trobar una manera de que els IVAs estiguin equilibrats, i del que l'ha de tenir un IVA reduït el tingui, i el que ha de tenir un IVA alt el tingui, no? Que això s'ha de fer un... Bueno, és igual, ara sí, parlaria molt de sí. Política, és igual. Però li vaig dir com molt: mira, això no ho farem, però si vols podem fer això, tal, no? Així com sóc jo aquí. I quan vam sortir li vaig dir a en Sergi: m'he passat?
Perquè, passat d'estar per casa?
Clar, li he dit directament: a mi no em vinguis a demanar això. I em va dir, diu: jo crec que està molt bé, perquè la gent se'n va amb la idea clara de què pot fer amb Esquerra Republicana i què no.
Pot fer.
Clar, al final has de ser clar, no? Aquí anar donant voltes a les coses i no arribem mai enlloc.
Clar, aquesta gent que diu que sí a tot i després és que no a tot, és pitjor.
Clar.
I de fet vaig tenir retorn d'aquella reunió, perquè la persona que els portava em coneixia i tal, i li vaig dir: tu, m'he passat també tant, no sé què. Diu: no, diu, han sortit supercontents, i això que els he dit que no. Dic: pues meravellós.
Parlant, tornem als lius. La gent lliga al Congrés?
Es veu que sí.
Sí? Però entre de partits, diferents partits, hi ha algun del PSOE amb algú
específic
de vot?
Hi ha rumors
antics de lius entre gent de diferents grups. Jo ara tinc la sospita que dos diputats de Vox, que no diré els noms, però bueno, dos diputats de Vox importants,
carai,
que un d'ells, o una, té vida personal estable... Uh-huh. Estan liats. Però és una sospita. És una sospita, però clar, jo observo... Jo observo.
Tu veus coses.
Jo observo.
O sigui,
no, que... nosaltres estem al mig, estem sentats al mig, vale? Jo, nosaltres estem al mig, aquí hi ha PP i Vox, sí. I aquí hi ha Socialistes i Sumari. Nosaltres estem al mig, nosaltres aquí, sí, sí. Podemos, BNG, no? PNV, tots els díscolos aquí. I després els, no? Aquí. Llavors, clar, els veig. I un dia...
Femenetes.
Quasi.
N'has enganxat alguna així en el passadissos en allà?
No. La gent, molt discreta.
Han canviat el Candy Crush pel Tinder. Aquella que portava el Candy Crush, qui era, la Villalobo? No, la...
Ostres, no me'n recordo.
La ministra o la diputada que la van enganxar jugant al Candy Crush.
Us dic una cosa. És que és un tostón. O sigui,
home, és que tu diràs, si vis des de la casa i és un tostón, imagina totes les hores allà.
Clar, és que... I no es para per dinar, eh?
Què dius ara?
Oh, és que jo quan explico això a la gent... Jo, mira, hi ha una cosa que no perdono, que és dormir i menjar. Allà no es para per dinar.
Has d'estar amb el tàper a la sessió, com
no,
va això?
No, has de, clar, has de sortir de la sessió.
Sí.
Llavors, clar, és molt divertit, perquè tinc una... He fet amigues diputades d'altres formacions, d'esquerres, per tant, més a l'esquerra del PSOE. que un dia em deia una, mira, a mi tothom em deia, és que allà no hi ha ningú, allà no hi ha ningú, i me van venir a veure, aquests que m'ho deien tant, i els vaig tenir de públic des de les 9 del matí, fins a les 7 de la tarda, que es va acabar la sessió.
Carai,
oh. Sense sortir. I van dir, home, ara ja ho entenem per què sortiu. Home,
és que ni que sigui per anar al lavabo.
I això és el que et dic, és a dir, comença la sessió a les 9 del matí, els dimecres, amb la sessió de control, les preguntes, no sé què, i es pot acabar, com hi hagi una compareixença de ministres, et pots tirar 11 hores de ple sense aturar-se. I clar, i a més penseu això, que al final tu portes uns temes. Si compareix la ministra d'Habitatge... Jo estic tota la compareixença, tant quan parla ella com quan parlen els altres grups, com, no? Per escoltar el que diu tothom. Però si compareix, per exemple, i ara, jo què sé, la ministra de Defensa, que és un tema que jo no porto i que, a més, m'interessa molt poc, també ho dic, és a dir, és un tema que no va gens amb mi, doncs aprofito aquelles hores de compareixença de la ministra de Defensa, que potser són 4 o 5 hores, per fer feina.
Un dels personatges que pot temps que em van parlar el dia que te vaig proposar fer això era en Rufián.
Sí.
I jo et comentava, diu, us explica tot el que dirà? I tu me vas explicar els guixets que feia sense...
És impressionant. Jo, els primers dies, o sigui, un dia, recordo, a més, pintaven un paper groc. Uns gargots. I de cop i volta no anava a intervenir. Era un punt que no anava a intervenir. I de cop i volta veig que té tot de gargots amb un paper groc i diu, parlaré perquè aquest ha dit un munt de coses fatxes i no pot ser. I jo dic, ah, vale. I just en aquell moment, o sigui, en Gabriel està aquí, hi han dos seients, la Teresa Jordà, en Jordi Salvador, que és el diputat per Tarragona, i jo. En aquell moment la Teresa i en Jordi no hi eren, per el que us explicava, perquè devien estar fent una altra cosa. I jo, clar, com que ell va parlar, em vaig sentar al seu costat, no? Va fotre un speech de 5 minuts... supercoherent. I jo em mirava el paper i pensava,
i el paper no.
Això...
i tenia un gargot que era com una flor. Li dic, però tu amb això? Diu, sí. Diu, això són els no sé quants milions de morts de la dictadura.
Carai.
I jo dic, però això és un gargot.
O sigui, té un codi de símbols.
És molt heavy.
O no sé si agraeu més que us tregui de pollos perquè se'ls menja tots ells o els genera, o que us robi protagonisme. Perquè... tindrà una figura així en un partit que porta veu que és la cara visible, no?, i que està tot barrios i fregaus. Clar, els altres potser digueu, ah, vale, però si jo aixeco la puteta perquè
no,
estic a la comissió.
Això cada u, això va a caràcters, també. En tot cas, per mi és una sort tenir una persona com Gabriel Rufián al costat. O sigui, és una persona que qualsevol cosa que diu té una amplificació brutal. Jo, a vegades, hi ha coses que són meves, que dic, digu tu! Almenys sortirà, almenys la gent sabrà. A més, també hi ha un tema que és que, clar, en Gabriel, per sort, és d'aquelles persones que els seus pares van venir de fora, ell, la seva família és castellanoparlant, i per tant la seva llengua materna és el castellà. I ell li surt millor, no? Tot i que amb nosaltres parla català tota l'estona, però quan surts allà és molt difícil parlar amb una llengua que no és la
teva. No és la teva, i tant.
Que precisament per això nosaltres reclamàvem que es pogués parlar català. Perquè a mi, una de les coses que em va lleujar més quan em van dir que anava a fer diputada és gràcies a Déu podré parlar català. No? Perquè, bueno, a mi, jo el sé perfectament el castellà i negocio un castellà tot, però a mi, per sortir allà davant de tothom, càmeres, no sé què, doncs m'expresso molt millor en català, perquè és la llengua amb la que m'ha ensenyat la meva mare i amb la que he viscut tota la meva vida, no? I això també és un hàndicap a nivell de premsa. Mm-hmm. Clar, qualsevol cosa que diu en Gabriel té una resposta directa d'un de Vox, que no sé què. Clar, moltes vegades el que tu dius no és tant que no hi siguin, sinó que com que jo sempre intervinc en català, moltes vegades ni t'escolten.
Clar,
no fan l'esforç. No? La gent de la bancada de la dreta no fa l'esforç.
Repte per aquesta legislatura. Fes un guinyo als impresentables. Digues alguna cosa d'impresentables en el proper discurs
vale.
del Congrés.
Vale, ho intentaré colar.
Cola-ho amb alguna cosa.
Si ho colo, passareu per la ràdio?
Sí, ho passarem per la ràdio.
Buscarem el tros i ho passarem.
Ui, tant, que el passarem.
Vale. Vale.
Ja formarà part de la careta.
Avisa'ns,
d'entrada
però,
tot.
Que no ens escoltarem tota la...
No ho feu, que perdreu moltes hores.
I també has saludat amb algú de Vox o amb el president del gobierno. Digue'ls-hi hola, per lo menos.
No, president del gobierno...
Hola, Pascal.
Regala-li un pot d'anxoves.
La Pascal, per ser, és molt baixet, ho sabeu.
La Pascal, que bonic, és una corbata.
Bueno,
no,
clar,
no. Que
la Pascal és molt baixet,